Bona tarda, benvinguts a Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables, activitat física, nutrició, alimentació i tot el que serveixi per millorar la nostra salut de Catalunya Ràdio i de la grella digital de Catalunya Ràdio. Avui al programa començarem parlant amb dos grans experts, dues persones de referència al món de la nutrició de l'estat espanyol. Són Lucía Martínez, que és dietista nutricionista, i Aitor Sánchez, que també ho és, que per separat són persones, com dèiem, de referència, però que finalment han unit forces en un llibre que dona moltes pistes i moltes pautes i moltes idees per començar a alimentar millor les nostres criatures. El llibre es diu Què li he de comer? Una guia per a los más pequeños, una guia per a que los más pequeños coman de forma saludable, l'ha editat Paidós, i és una guia on es repassa de dalt a baix tots els aspectes relacionats amb l'alimentació infantil. Sobretot el que dèiem, pautes, idees, perquè tinguin marge per millorar això que és tan important, que és la salut dels més petits, que al final repercutirà en la seva salut quan siguin més adults. Després, com que durant aquesta entrevista parlarem molt d'esmorzars i de berenars saludables, seran nosaltres, com sempre, la dietista i cuinera Gina Estapé per donar-nos algunes alternatives a les típics berenars que potser són una mica insans, i ens explicarà com preparar berenars saludables i, a més, que siguin bons, que és un, potser un dels principals reptes. Tot això ho explicarem avui als Sants i Estalvis amb l'ajuda del Blai Inestia al control tècnic. Ja sabeu que tenim un Instagram a la vostra disposició, allà tenim informació i teniu receptes i us podeu connectar amb nosaltres. Es diu Sants i Estalvis, evidentment, @SantsiEstalvis, al Twitter també, i si voleu parlar amb nosaltres, doncs podeu fer servir aquests canals d'informació. Benvingudes, benvinguts, comencem!
Sants i Estalvis, amb Adam Martín. L'entrevista.
Avui dedicarem una bona part del programa a parlar de què han de menjar els nens i les nenes. És un tema que preocupa molt a les persones. Les dades són realment preocupants. Estem parlant de pràcticament més del 40% de nens i nenes de l'estat espanyol que tenen sobrepès o obesitat. Nens que mengen poques verdures, menys de les que recomanen, menys hortalisses, menys fruita, menys llegum i, en canvi, més greixos hidrogenats, més productes ultraprocessats, més begudes amb edulcorants o refrescos, més sucres afegits. Per posar una mica d'ordre amb tot aquest desgavell que tenen les famílies, els pares i les mares, amb el que han de menjar i amb el que no han de menjar les seves criatures, avui hem convidat dues persones que són referents en el seu camp. D'entrada tenim la Lucía Martínez. Bona tarda.
Molt bona tarda.
La Lucía Martínez és dietista nutricionista, és autora de dos llibres que són de referència, n'hem parlat en el programa, Vegetarianos con Ciencia i Vegetarianos Concienciados, i a més té un blog que es diu Dime que comes. I també l'Aitor Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
També un altre dietista nutricionista de referència, dels artífecs de Mi Dieta Cogea, i també ha fet llibres Mi Dieta Cogea i Mi Dieta Ya No Cogea, que són, en tots els casos, en un i altre, són best-sellers pel que fa al tema de la nutrició. I avui són a nosaltres perquè finalment han pogut fer un llibre plegats, que suposo que és un projecte que devien tenir pendent des de fa molt de temps, que es diu Què le doy de comer? Una guia para que los más pequeños coman de forma saludable, editat per Paidós. Benvinguts, moltes gràcies per ser-hi. És així, no? Era un projecte que teníeu pendent fa molt de temps, perquè fa molt temps que aneu plegats vosaltres. Cadascú va a la seva bola, però teniu projectes conjunts i sou amics des de fa molt de temps.
Som amics des de fa molt de temps i és veritat que fa molt que treballem plegats amb altres coses, que tenim projectes empresarials i també divulgatius i més lúdics, per dir-ho d'alguna manera, però llibre plegats no en teníem cap, és veritat. I bé, Aitor tenia el projecte de fer aquest llibre, de fer un llibre dedicat als més menuts, i llavors, com que hi ha una part en la que jo en sé una mica més que ell, no? Que és la part clínica i això, que en aquesta part de la nutrició mai s'hi ha dedicat, va pensar que potser seria bona idea que jo m'encarregués d'algun tros del llibre, i al final ha estat el 50%.
Perfectament. Sí, así es como ha sucedido. Y además no lo he hecho simplemente como una concesión, sino que obviamente era egoísta. Egoístamente me interesa tener a una de las mejores profesionales del país de compañera, y obviamente nos complementamos muy bien. Yo quizás me he encargado más de la parte educativa del libro y de ese tinte, sobre todo desde la educación no formal. Lucía tiene muchísima más experiencia desde la parte clínica y desde la parte de cocina, porque además es una gran cocinera, cosa que muchas veces olvida decir. Y ahí tenemos, yo creo que es al final una muy buena propuesta precisamente de lo que hace falta en las familias, porque hablamos de alimentación como si fuese embutir a los niños y llevarlos a un abrevadero, y olvidamos ciertas perspectivas de que, por un lado, la alimentación es educación, y de que para que los niños coman y las familias comamos hace falta también unas cualidades culinàries perquè tot això sigui pues, mucho más sencillo y agradable.
I una cosa que s'ha d'agrair molt a aquest parell, que és que sempre que fan articles de divulgació o xerrades o llibres fins i tot, expliquen les coses d'una manera molt senzilla, molt rigorosa i també entretinguda, que és una cosa que costa, perquè de vegades et trobes un manual al davant que dius és molt interessant, però és que no puc passar a la tercera pàgina. I aquí hi ha un equilibri perfecte entre aquests tres elements, no? Això ho porteu una mica a la sang d'alguna manera, no? Aquesta necessitat de divulgar d'aquesta manera tan propera i tan rigorosa alhora?
És veritat que això en el nostre cas és així des del començament, i que en els nostres inicis, que ja ha plogut, era per allà pel 2010, era una cosa totalment intuïtiva, no? Que nosaltres anàvem fent sense cap tipus d'experiència, i mira, sortia bé, però com hagués pogut ser un desastre, no? Està clar que en els darrers anys, especialment en el cas de Naitor, s'ha professionalitzat molt més. Ell es dedica en gran part de la seva vida professional a la divulgació i, òbviament, ha après coses i les aplica. Però té una part innata que no podem negar, no? Com ell parla, no s'aprèn, es neix. I potser de vegades la retranca que pugui tenir jo tampoc la practico a casa, em surt natural. I sempre intentem que quan escrivim alguna cosa posar-nos en la pell de val, aquella persona que obrirà el mòbil o l'ordinador i tindrà per llegir, per triar 40.000 coses, 40.000 articles, 40.000 publicacions a dia d'avui, com ho puc fer jo? Perquè es quedi a llegir la meva i perquè quan hagi acabat, a part d'haver-se entretingut, s'emporti alguna cosa que li millori la vida o que li pugui millorar la salut si l'aplica. Justament fent aquest petit propòsit, jo crec que ja podem millorar molt els missatges de salut que donem.
Ese es el enfoque de la divulgación, básicamente. Y además nos hacemos pequeñas preguntas, es como una serie de indicadores mentales. Es de cuando estamos construyendo el mensaje, que en ocasiones la gente se piensa, bueno, pero si eso es como te pones a escribir y ya está, y sale. O te vas a la radio y te pones a hablar. No, detrás de un mensaje de salud pública tienes que tener en cuenta muchas cosas. Te va a escuchar mucha gente, que eso va a quedar ahí para siempre, que tienes que tener mucho rigor, que el mensaje no tiene que ser malinterpretable y, sobre todo, que la gente nos suele escuchar en muchas ocasiones en su tiempo libre. Es decir, tiene que tener ese equilibrio entre entretenimiento y divulgación. La gente, cuando consume salud en su tiempo libre, lo está haciendo porque quiere aplicarlo para su vida, pero también, obviamente, pues si es entretenido, mucho mejor. No está estudiando, no está haciendo un título cuando ahora mismo esté estudiando este programa de radio, y si le podemos hacer pasar un buen rato y mejorar su vida, pues mucho mejor.
Clar, és una cosa que també provem de fer nosaltres, eh? El que passa que amb menys talent que vosaltres, però bueno, s'intenta. El llibre té una introducció, 4 capítols i una pila on es parla pràcticament de tots els aspectes que poden interessar, aspectes generals que poden interessar als pares i les mares que volen alimentar millor les seves criatures, i comenceu des del principi, des de que neixen, des del primer minut. I, evidentment, la recomanació és el pit, per sobre de tot, explicar els avantatges que pot tenir, i a partir d'aquí ja anem passant per totes les edats i per tots els aspectes relacionats amb l'alimentació dels més petits, no?
Exactament. Vàrem voler fer-ho així. De fet, els dos primers capítols, que serien dos capítols enfocats a l'alimentació saludable, el primer el vàrem enfocar amb consells adaptats a l'edat, començant, com molt bé has dit, des del naixement a l'atenció materna, i anar avançant amb el creixement del nen o la nena. I, en canvi, el segon capítol vàrem voler enfocar-lo amb els àpats del dia, perquè tenim molts de dubtes i moltes preguntes relacionades amb àpats concrets, amb l'esmorzar, amb el berenar, i vàrem voler fer una repassada amb això, amb els àpats del dia i després els dos capítols darrers, que són potser la part més personal del llibre i la part que nosaltres creiem que portem un contingut diferencial amb altres llibres que es dirigeixen al mateix espectre. És un capítol, el tercer, on donem consells nutricionals adaptats a patologies de gran prevalença, que creiem que pot complementar molt bé aquell consell que rebin a la consulta del seu pediatre, del seu metge, del seu professional d'infermeria corresponent, que malauradament avui manca a moltes famílies aquest consell, perquè no tenim dietista nutricionista
a la
sanitat pública i molt menys a l'atenció primària, als centres de salut. I llavors tanquem amb el darrer capítol, que és en el que ens enfoquem una mica més en els aspectes educatius, però sempre relacionats amb el menjar, no? No ens fiquem en altres coses que no serien al nostre camp. I aquí aprofitem l'experiència que té Naitor amb tota la seva trajectòria, amb els grups d'escoltes de la seva terra, que està molt avesat a tractar grups enormes de nens de moltes edats i sap el que es parla.
Y no solo desde la experiencia, que a mí siempre me gusta matizar esto. Es decir, no hemos hecho un libro de... Os vamos a presentar alternativas educativas que podéis hacer bien en casa, porque a Aitor le ha ido bien en su grupo Scout. Y a ver si también nos funciona. No funciona así. Y al igual que el de la clínica no es lo que ha hecho Lucía cuando ha visto a cientos de pacientes, pues obviamente no es un libro escrito desde la experiencia. Está bien que los profesionales sanitarios tengamos experiencia porque nos puede acercar, nos puede ayudar a empatizar con el paciente y a saber muchas veces lo que está pasando. Pero sería irresponsable por nuestra cuenta hacer un libro, hacer un ensayo o incluso divulgar cuando estamos en medios de comunicación por lo que nos ha ido bien. Esos son simplemente anécdotas, pero cuando damos consejos concretos a la población general tienen que estar basados en evidencia científica. Uh-huh. Entonces, matizamos eso, todos esos consejos o todas esas herramientas que damos de educación es porque se sabe que funciona, porque se sabe que en ciertos contextos tienen cierta efectividad y mira, si alguna familia se lee ese capítulo 4 educativo y puede involucrar a los más pequeños, hacer que sean partícipes de la compra, de cuando voy al súper, de cuando incluso estamos diseñando el menú escolar, el menú familiar en casa, pues mira, nos estamos llevando muchas herramientas que a lo mejor hacen que mejore no solo la alimentación de los niños, sino también todo el clima y la relación que tenemos en casa con la comida.
Ara m'estava posant en el cap dels oients i plantejava, si parlem d'alimentació infantil, la majoria d'oients segurament pensaran en refrescos, coses dolces, sobretot coses dolces, moltes coses dolces, no? L'alimentació infantil sempre s'associa a això, a coses que han d'agradar moltíssim, que són molt potents. I aquest és un dels principals errors que ens ha portat a la situació actual, que és amb la que jo començava, no? Més del 40% de nens i nenes d'aquest país tenen sobrepès i obesitat. És a dir, que un caramel, que és una cosa molt innocent, aparentment, després, si és un caramel i després un refresc i després un cereals d'esmorzar i no sé què, tot això acaba generant un problema realment gros, no? És aquest el principal problema que tenim amb l'alimentació infantil, si haguéssim de fer triar-ne un?
Potser que seria un dels principals, segur. No sé si el més, però que estiria en el top 3, segur que sí. I, de fet, aquesta idea que, com tu has explicat, tenim de l'alimentació infantil i pensem tot d'una en aquest tipus de productes, ens l'ha venut la indústria alimentària. Això no hi era. Segurament les nostres àvies i els nostres avis pensaven en alimentació infantil i no pensaven en això. Potser pensaven en les restes de l'aliat del migdia aixafades amb una forquilla, no? Uh-huh. És en els darrers anys en què l'alimentació infantil s'ha convertit en una sèrie de productes fabricats pels nens. Comencem, que si les farinetes, les llets de continuació, el meu primer iogurt, la meva primera galeta i després els cereals que porten els personatges de dibuixos animats, refrescos, etc. Tot això, l'únic estament que li interessa que es consumeixi al gran públic, tots els nens i nenes, és la indústria alimentària. No li interessa a ningú més. Llavors, plantegem-nos aquest missatge i plantegem-nos d'on estem traient el Consell d'Alimentació Infantil. Tots aquests productes són totalment prescindibles, totalment, si no la humanitat no hagués arribat fins aquí, perquè fa relativament molt poc que existeixen. I no només són prescindibles, sinó que són poc saludables. No hi haurien de ser. No són neutres, són dolents, i ho hem de dir d'una manera fàcil.
Mm-hmm.
Vamos, no puedo decir nada. Me iba a poner a aplaudir, pero ¿se escucha? No, es completamente cierto. Y yo creo que esto es importante que lo evaluemos desde una perspectiva. Y es que en ocasiones no nos damos cuenta de que hay cosas que están completamente normalizadas que son perjudiciales. Y la gente a lo mejor está pensando ahora mismo en sus casas, ¿pero cómo va a ser una papilla mala si es lo que se ha hecho toda la vida? No. Puede que hayamos perdido la perspectiva y lo que es toda la vida es únicamente antes de ayer. Son las últimas dos generaciones las que se han criado con estos productos, digamos, tan refinados, tan superfluos. La alimentación humana, si la analizamos en cualquier contexto del planeta Tierra, se ha comido lo que ha habido alrededor. Y no pasa nada, un niño que se cría en Asia no come lo mismo que un niño que se ha criado en Reino Unido, otro en Costa Rica y otro en Burkina Faso.
Ahora sí, ahora todos toman Frosties.
Al menos en la parte norte del planeta, es decir, en lo que viene siendo un mundo mucho más occidentalizado, que a veces se dice el mundo pues con un mayor progreso. Bueno, habrá que ver, esto es otro debate, habrá que ver cuál es ese progreso. Pero realmente no, eso no es lo que tiene que ser la alimentación. Los niños son personas, que a veces los olvidamos, que tienen su propia individualidad, luego tienen su carácter, tenemos que respetar también sus preferencias, pero para que empiecen a comportarse como personas también en el ámbito alimentario, hay que alimentarlos como tal. Reducir a tres productos la alimentación humana durante 2 años de vida, que es potito, papilla y leche de continuación, no tiene mucho de un comportamiento complejo, sino más bien de una imposición. Cuando en ocasiones intentamos romper todo este paradigma que parece ser que han plantado sobre la alimentación infantil, venimos a cargárnoslo y dicen, bueno, es que suena un poco extremista todo esto que estáis diciendo. Es realmente muy, muy, muy extremista que queráis ahora mismo decir que los niños se tienen que alimentar de una forma distinta. No. Quizás lo extremista ha sucedido hace 40 y 50 años, cuando cercenaron y cortaron toda nuestra cultura gastronómica para imponer que todos los niños del planeta Tierra tenían que criarse a base de papillas infantiles, incluso antes de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque dice que tiene que haber lactancia materna hasta los 6 meses.
Como mínimo.
Como mínimo. Entonces, quizás los que son extremistas son los que meten cereales destrinados con esa invención de papillas de 4 meses. A lo mejor es ahí donde tenemos que hacer las críticas.
Quin seria el consell pels pares i mares que ara se'ns estan escoltant que volen començar a fer canvis? Perquè suposo que depèn també molt de l'edat de les criatures i de en quin punt es trobin. No és el mateix no començar a donar caramelos a una criatura que té un any que treure els caramelos a una criatura que en té 10, no? Que això és realment el repte, no, potser?
Clar, realment els que encara tenen un nadó que pren pit, aquests ho tenen fàcil, val? Aquests han arribat...
Que comencin bé i que segueixin,
no? Aquests han arribat a temps, només han de començar bé i anar tirant, val? Però clar, i els que el nen ja té 3 anys, 4, 7, i menja aquestes coses i li agraden i rebutja el que anomenem menjar saludable, aquí què fem? Hi ha diverses estratègies i, òbviament, s'hauria de valorar individualment en cada família on tenen els punts febles, on tenen els punts forts i on podríem treballar. Però sempre podem començar per petits canvis, no? Moltes vegades, a consulta, per exemple, comencem per canvis tan petits com, mira, aquesta setmana menjarem una fruita, perquè hi ha nens que no mengen mai fruita.
Una, eh?
Sí, una.
D'acord.
I tu la triaràs. Quina t'agrada? Triaràs la que tu vulguis i aquesta la menjarem. I podem començar per això. I a poc anar fent un treball, una feina també amb els pares, a la vegada que amb els nens, sempre adaptat a l'edat que tinguin, de fer canvis a casa. Mai fem només canvis a l'alimentació del nen o la nena. El canvi s'ha de fer a la família, val? A tots. Per tant, una intervenció nutricional en aquestes edats beneficia el nen i la nena i beneficia de rebot a tota la família. Tota la família acaba menjant millor. Podem anar veient, vinga, quin és el vostre punt fluix? Què és el que feu pitjor? L'esmorzar potser perquè aneu amb pressa, heu de sortir de casa tots apretats per la feina, al col·le. Val, doncs anem a cercar una alternativa al berenar habitual. És que a casa bereneu, esmorzeu, perdona.
Sí, que berenem
els mallorquins berenem 3 vegades al dia.
Esmorzar, eh? Sí.
Esmorzar. Esmorzeu, per exemple, llet amb cereals ensucrats i cacau ensucrat també. Val, mantenim la llet, canviem els cereals, per exemple, per uns flocs de blat de moro sense sucre o per un arròs inflat sense sucre i en lloc d'afegir-hi cacau ensucrat hi afegirem canyella i potser mig plàtan tallat a trossets I hem canviat. Mateix bol de cereals amb llet, bol de cereals amb llet. Aquest no era saludable, aquest sí, no? Ja tenim un canvi. I hem canviat 30 àpats al mes, dels 30 esmorzars. Ei, ja
està n'hem
fet. Està molt bé. Següent pas, pues anant veient. Cada família hauria d'agafar un enfoc que els hi vingui bé, incidint en allò que més, en allò que més necessiten i sempre amb la velocitat que cada família pugui anar assumint, que no totes són iguals. No hi ha una fórmula màgica. Qui ens vengui, jo porto aquí el meu llibre, aquí tens la meva fórmula màgica perquè els teus nens mengin... Mentida, no existeix.
I això és extrapolable a qualsevol aspecte relacionat amb la nutrició. Estem parlant avui amb la Lucía Martínez i l'Héctor Sánchez, autors d'aquest llibre, Que l'he de comer, una guia perquè los más pequeños coman de forma saludable, on hi ha moltes pistes i moltes idees molt clares sobre com han de menjar les criatures, idees per fer menús, per fer diferents preparacions que siguin molt més saludables de les opcions que tenim avui en dia. Hi ha molts tòpics sobre l'alimentació infantil. Per exemple... és que ja està bé que estiguin grassonets de petits perquè després s'estiren, no? I és reduir l'alimentació a purament energia que serveix per passar el dia i res més, no? Quan l'alimentació és molt més complexa que només tot això, no? És el fonament de l'adult que serà després aquella persona, en tots els sentits.
Sí, por un lado reduce solo la energía y también menosprecia o infravalora el impacto que puede tener sufrir un sobrepeso y obesidad durante la etapa infantil. Parece que simplemente creemos que es cuestión de tiempo, que se corregirá, pues ya pegará el estirón, no pasa nada. Pero durante esas etapas de la vida hay un impacto metabólico, hay un impacto también mental, hay un impacto social, porque desgraciadamente en nuestro contexto el sobrepeso y la obesidad también tienen ligadas muchas veces en una discriminación, una carga mental de ese niño o de esa niña en el colegio. Ojo, no perdamos únicamente de vista que es una acumulación de grasa, que la acumulación de grasa en nuestro contexto repercute en más cosas de lo que creemos. Y luego, aparte del individuo, si ya nos vamos de lo micro a lo macro social, tener en nuestra sociedad muchas personas con sobrepeso y obesidad puede que sea incluso insostenible desde el punto de vista económico, social, sanitario. Sabemos por los estudios científicos que los niños, los adolescentes que tienen sobrepeso y obesidad, con muchísimas probabilidades, cerca del 70, del 85, depende del estudio que estés consultando, van a seguir siendo un adulto con sobrepeso y obesidad. En ocasiones nos gusta decir que la obesidad, a pesar de que no está mediada por bacterias ni por virus, es una enfermedad contagiosa. Y es porque la producen malos hábitos y los hábitos se contagian. Nos criamos en entornos obesogénicos, las familias mantienen esos hábitos y obviamente dan a luz a niños que se crían en esos entornos obesogénicos, crecen y se mantiene. Esto es de alguna manera mantener este constructo social de la obesidad. Si a esto no le ponemos remedio, vamos a tener un incremento constante. Mantendremos o incrementaremos el sobrepeso y obesidad. Ahora mismo acabamos de adelantar a Estados Unidos. Si no actuamos y no corregimos y pivotamos las medidas de salud pública que estamos haciendo, probablemente en España y en Cataluña va a ser insostenible nuestro sistema de salud pública. Esto yo creo que es un mensaje que deberían mirarse los políticos, porque por un lado estamos teniendo mucha inactividad, no se está haciendo nada por revertir esto. Esto ya dice muy poco de lo que te preocupan tus ciudadanos, tu ciudadanía, es en plan, ¿por qué no haces nada por la salud de tu gente? Pero incluso si no te importan, no te importa por su salud, al menos debería importarte, porque las arcas del Estado va a ser completamente insostenible lo que nos espera en el futuro.
El més trist de tot plegat és que realment alimentar-se de manera correcta és molt més senzill del que ens pensem, no? La gent quan comences a plantejar que mengin una mica millor, comença a dir que jo no sé res de proteïnes ni de carbohidrats, no sé res de greixos, no sé quins són saludables i quins no, quan en realitat l'opció que tenim al damunt de la taula és més senzilla, no? Pràcticament, no ho sé, dic una xifra a l'atzar, però el 80% del que trobem en un supermercat potser no seria el més recomanable, no? Hi ha una sèrie de pautes que són relativament fàcils de seguir i que poden ajudar a millorar l'alimentació dels més petits de la casa, no?
Exactament. Per descomptat que no cal ser un expert en nutrició per alimentar-se de manera saludable. De fet, el que has dit del supermercat és un dels consells que donem. Si podeu, a la família, aneu més al mercat que al súper. I per què al mercat? Perquè al mercat és on trobem més oferta de producte fresc. I moltes vegades també serà un producte fresc i local i de temporada. mentre que al supermercat tindrem sempre allò mateix, no? No només amb fruita, verdura, hortalissa, també tindrem les parades de peixateria, les parades de carnisseria, que no ens estaran venguent varetes de lluç o nuggets, sinó que ens estaran venguent el peix, la carn natural, que seria el consell. Amb la qual cosa, simplement amb el consell de basar l'alimentació, que allò que més mengem sigui producte fresc, fruita, verdura, hortalissa, carn, peix, qui en mengi, ous, lactis sense ensucrar, oli d'oliva Espanya, que hauria de ser el greix de referència, fruita seca, amb això ja podem anar tirant. Mm-hmm. Amb això ja podem anar fent. I després, bueno, ens queden detallets, cosetes, que si no són gaire sanes, mentre el gruix de l'alimentació estigui basat en aquests aliments, tampoc no passarà res. El que passa és que ara és quasi al revés. El gruix de l'alimentació està basat en productes ultraprocessats, poc saludables, i però de tant en tant menja una amanida. Aquest és el problema.
I una altra idea que també l'hem de començar a destar és aquest concepte de compensar les coses, no? Al matí han menjat no sé quina cosa dolenta, per tant, a la nit els donaré una amanida per compensar, no?
I te crees que ja està, que has aprovado. La gente se piensa que empieza el día con un 5 de nota. Y dice, bueno, pues me tomo las galletas, pero luego un plátano. Y claro, he comido pasta con carne picada, pero de postre me tomo una pera. Y luego, vale, no voy a tomar una merienda muy, muy saludable. Me voy a tomar por ahí una palmera de chocolate, pero luego para cenar pescado y verdura a la plancha. Y dice, bueno, una por otra, me he quedado en un 5. Mira, no, perdona, es que hemos empezado en el 0. Y entonces ha sido 1-0, 1-0, 1-0. Y te has quedado ahí. No puedes tener una alimentación saludable si termina el día y has tomado 4 ingestas que son superfluas. Y eso hay muchas veces que no lo vemos en nuestro contexto. Y en ocasiones incluso nos creemos que un aura protectora por estar en el Mediterráneo nos protege. Y dice, que yo sigo una dieta mediterránea, que me he tomado por la mañana un pan tumaca y luego además un aceite de oliva. Sigo dieta mediterránea. No, las galletas no son dieta mediterránea. La palmera de chocolate no es dieta mediterránea. La carne picada todos los días no es dieta mediterránea. El embutido todos los días no es dieta mediterránea. Entonces, esa manera de compensar la alimentación no es buen enfoque. En dietética nos gusta dar un enfoque alternativo y es el de el desplazamiento de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú metes algo, estos son como fichas, cuando tú metes algo en tu menú, ya no hay hueco para otra cosa. De modo que con pequeños cambios, como por ejemplo beber agua durante las comidas, has desplazado a los zumos, a los refrescos, a la cerveza y al vino. Esto, cuando hablamos de los niños, obviamente no hablamos de cerveza y vino, ¿vale? Pero esa
vete tú a saber.
A saber, ¿no? Pero visualmente, ese vaso de agua ya ha desplazado a otras alternativas menos saludables. La fruta de postre. Dices, ahí tenemos nuestra pera, nuestras dos ciruelas, las dos mandarinas, un racimo de uvas o una nectarina. Lo que haya elegido el niño, como ha dicho antes Lucía, como propuesta educativa. Eso ya está desplazando a los lácteos azucarados, a una tarta, a una pieza de bollería o incluso a una chocolatina. Fijaos con qué pequeño detalle es. No vamos a dejar que tenga demasiado protagonismo en nuestra alimentación. Y no estamos diciendo el pomelo es mágico, el kiwi mucha vitamina C, o la mandarina tiene el brócoli un fitoquímico. No, lo importante, ahí está, lo importante de la dietética es no fastidiarla. Si no dejas que haya alimentos malsanos, muy mal lo tienes que hacer para no comer saludable.
Hem d'anar acabant. Què li podem dir als pares i les mares que diuen, sí, tot això ho sé i sé que és millor un bròquil que un tigreton, per no dir marques, però és que m'haig de barallar amb la meva criatura. Li agrada el tigreton i no vol una coliflor, per dir alguna cosa, no? I no vull barallar-me amb el meu fill. I tots els seus amics mengen diferent. Tots els seus amics van a festes i mengen no sé què, i cada dia es prenen una Coca-Cola, es prenen una Fanta. Quin és el missatge perquè d'alguna manera entenguin la importància de canviar?
Clar. Primer hem de dir que la mare té raó. Un tigretó no pot competir amb una coliflor, mai. Mm-hmm. Però potser aquesta no és la competència. Potser el tigretó sí que pot competir amb un sàndwich de pa integral amb crema de cacauet, xocolata negra i rodanxes de plàtan. Escolta, aquí potser podríem començar a parlar, no? Mm-hmm. Clar, fem les batalles justes. Pobre coliflor. És broma, no? Però sí que és veritat que pensar sempre que l'opció saludable és avorrida, no té gust, no se la menjarà, no és un bon enfoc. Hi ha molt de menjar saludable que és molt apetitós, molt gustós i que el podem presentar de formes molt, molt atractives, no? I que podem potser invertir una mica de temps en veure què li pot agradar al nen i què no. I també tenim una opció, que és, mira, avui no hi ha tigreton per berenar, però si vols et puc donar un plàtan amb ametlles, o també et puc donar un entrepà de pa amb tomàquet i formatge. O si et fa més ganes, també tenim iogurt natural i li podem posar de dins aquestes maduixes que hem comprat.
I si
què t'agradaria? I si et diu que res, és que no té gana, que no bereni.
Perfecte. És molt senzill al final, no?
Completamente. Ofrecer cosas que sean saludables y hacer partícipe en ese sentido. Es decir, mira, si es que puedes elegir lo que quieras, puedes elegir de todo esto lo que quieras. Y si aplicamos ese ejemplo, que también nos lo vean comer a nosotros mismos en casa, y tenemos una disponibilidad en el hogar de alimentos que sean saludables, todo este ejercicio que ha dicho Lucía será muchísimo más saludable, porque no tendremos ese distractor en casa. Claro, si lo que tienes es la chocolatina en casa todos los días, puede que le empiece a ganar la batalla a la pera. Pero si tenemos una gran oferta en ese frutero y le dices, vamos a merendar lo que te apetezca y coges la que quieras, la batalla empieza a ser más justa.
Implicar les criatures en les decisions alimentàries és potser una de les coses més importants que podem fer, no? Quan has dit anar al mercat, jo ja m'he imaginat anar al mercat amb les criatures, parlant les persones que et venen els llegums i que et diuen com els has de fer perquè siguin millors. És a dir, que l'experiència d'alimentació no sigui només seure a menjar, que no hem parlat davant de la tablet o davant del mòbil o davant de la televisió, per exemple, no? Que també és un aspecte del qual es parla al llibre i que no m'ha entrat, però que també fotem molta canya amb aquesta qüestió, no? Quan es menja en un entorn tranquil, relaxat, amb la família, és un moment per intercanviar i no és un moment per mirar la tablet, l'últim episodi de Peppa Pig, no?
Sí, digamos que ese sería el entorno ideal. Si analizamos el por qué en las familias muchas veces se recurre a la a tablet o al móvil, es porque queremos que los niños se comporten como adultos en un entorno que quizás no les toca. A ver, en utilizar la tablet de manera esporádica tampoco es un drama, como muchas veces se dice que va a maleducar y a veces vemos a una familia con una tablet y nos atrevemos y somos muy osados a directamente sacar una conclusión de que lo están malcriando. Pero quizás podemos ver que hay otras alternativas, que se puede llevar un juguete, que puede pintar, que a lo mejor puede hacer un puzzle, que puede leer un libro. Hay otras alternativas más educativas, pero también fuera de la mesa hay una alternativa infinita. Quizás la próxima vez que nos vayamos con nuestros amigos y queramos tener un momento de adultos y charlar sobre cómo ha ido la semana, deberíamos pensar en toda la familia y buscar un entorno que sea también más agradable para los niños, porque no quieren escuchar cosas de adultos. A lo mejor lo que quieres es poder vigilarlo en el tobogán, que tenga un entorno saludable de interacción con otros niños, que esté jugando, lo podemos mirar y entonces toda la familia está disfrutando. Al igual que cuando planificamos unas vacaciones que pensamos en todos, también es justo que lo hagamos un sábado por la tarde o un domingo por la mañana.
¿Vos decís alguna cosa más para acabar?
No, que ya anem justíssims.
Vam mirar el rellotge perquè ara van a presentar el llibre. ¿Qué le debe comer? Una guía para que los más pequeños coman de forma saludable, edita per Paidós. Els autors han estat avui amb nosaltres, són dues persones de referència al món de la nutrició al nostre país, Lucía Martínez i Aitor Sánchez. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín.
Ai, aquesta sintonia és com molt d'estiu, a més, trobo.
Sí.
És com d'estiu, però cap al tard. Quan comença a caure el sol i la temperatura comença a baixar una mica, comença a ser agradable, aquesta sintonia ho arrodoneix tot.
Sí, la veritat és que sí.
I si t'agafa preparant el sopar, per la gent que estimes,
Ideal.
Ideal, és perfecte. I si no, tant se val. Igualment hem de sopar i has de preparar de vegades el sopar per gent que no t'agrada gens. Però és igual. La qüestió és que fem bons aliments per tothom i que a través dels aliments estiguem una miqueta millors. Parlem de l'estiu i dels berenars, sobretot. Ara els nens han acabat l'escola i tot plegat i tal. Però d'aquí molt poc tornen a l'escola i tornen aquelles preguntes eternes de què els dono per berenar. Mm-hmm. Perquè tampoc és tan complicat, però el que passa que és que tu vas al supermercat o l'oferta convencional del que considerem que seria un berenar a nivell social no és el més recomanable des del punt de vista de la salut. Tots aquests productes empaquetats, ultraprocessats, okay. I dius, molt bé, clar, són molt còmodes, però tenen aquesta petita contraprestació pel que fa a la salut. Per tant, avui donarem algunes idees interessants per berenars sants i saludables per criatures.
Exacte. Intentarem que sigui així una mica pràctic, més que res per això, per donar idees. Perquè moltes vegades el que digues tu és molt fàcil en el supermercat agafar un producte processat i empaquetat, però és molt poc saludable pels nens i per tothom. Però un nen sa serà un adult sa. Per tant, des de petits hem d'intentar que mengin el més saludable possible.
Clar. Tu, Esther, l'Esther Vives també és amb nosaltres. Què tal, Esther?
Molt bé.
Tu no obres paquets, no, suposo?
No, en general no, aviam. Sempre fins i tot un paquet de galetes, eh? Encara que tingui el segell ecològic, processades, a vegades cauen.
Sí?
Però, en general, jo sóc molt de fruita i el criu que tinc també li encanta la fruita. La verdura li costa més, però la fruita se la menja bé a tonelades i això també és una sort. Com que no està acostumat a aliments processats, doncs disfruta amb aquest gust dolç de la fruita.
Esclar.
Perquè no està acostumat al dolç artificial.
És que la fruita és bona, eh?
És molt bona.
Dolça. Algunes tenen aquest punt àcid. És bona, però clar, si t'acostumes al sabor pornogràfic dels ultraprocessats, que és com, hola, aquí som,
exacte.
Estic aquí i tinc aquest sabor, i la fruita aleshores et sembla com més...
Sí, sí, per això ho fan, ens augmenta la palatabilitat. No?
Sí,
ens acostumem a dolços, massa dolços, i després li donem una poma i no li agrada, bueno, normal, no?
És que... I a sobre, si dones una poma d'aquestes, de quilòmetre 14.384,
que no té
sabor
gust
de res, imagina. Sí, comencem per la fruita, per tant?
Sí, comencem per la fruita, perquè moltes vegades sí que és veritat que una peça de fruita és una opció fantàstica, però moltes vegades és com, no sé, que ens agrada donar coses diferents o més divertides als nens. Aleshores, amb fruites també podem preparar, o sigui, a partir de fruita, moltes altres coses que també estan molt bé, com per exemple seria fer unes brotxetes de fruita, que els hi podem fins i tot desfer una mica de xocolata de 85% i posar-li per sobre, o fer una macedònia, o fer, per exemple, unes barques o làmines de poma, que això és, per exemple, agafem un plàtan, el pelem, el tallem per la meitat, no sí. horitzontalment, sinó verticalment, que ens siguin sí. dos meitats.
Al llarg, diguéssim.
Al llarg. I després hi afegim, per exemple, una mica de tahina o una mica de crema d'ametlles o crema de cacauet i podem afegir, per exemple, uns nips de cacau o uns fruits secs o el que sigui. I s'ho mengen així com si fossin barquetes i també és una opció nutritiva i molt divertida.
Ah.
I amb la poma seria igual, però traiem el cor amb sí. un... No sé com es diu en català, en castellà, descorazonador.
Sí, no sé, l'aparell per treure cors de la poma.
Exacte, ja resumit. I després la tallem a rodanxes, més o menys finetes, i el mateix, podem muntar una mica de tahina o el que sigui, posar una mica fruits secs, coco ratllat per sobre, i s'ho menja la mar de vell, i és una mica diferent, no? Ja no és el mateix que menjar-se una peça de fruita.
Molt bé.
Després, ara que ve l'estiu, congelem fruita i la triturem per fer-ne un gelat, i això també és una opció boníssima, refrescant, que ve de gust, i podem preparar de molts tipus diferents, amb pinya, llimona i menta, amb mango i canyella, amb plàtan i maduixa, per exemple. Tenim moltes opcions i també és un bon recurs. Per no també anar a buscar un gelat, que ara a l'estiu també és molt típic, no? De berenar, bueno, doncs un gelat, que un dia no passa res.
Clar, estem amb el
però... cada dia per berenar un gelat, com que no seria el més saludable.
Esclar. Jo, al principi de tot del món, quan vaig començar a interessar-me per això i a fer gelats naturals, vaig cometre l'error clàssic de principiant de congelar el plàtan amb la pell.
No.
No. No ho feu. No em miris així. No sou perfecte, ja sé que ho semblo, però no.
Quasi perfecte.
Sí, gairebé. Però són petites concessions que faig a la imperfecció, perquè si no se'n faríem encara més ràbia. Aleshores, el que s'ha de fer és parar el que sigui.
Exacte.
I tallat, ja posats, i congeleu preparat sí. per després treure i passar per la trituradora sí. i ja està.
Que no cometeu l'error, un altre error que moltes vegades em pregunten en tallers. No puc primer triturar, fer un batut i després ja ho congelo i així ja ho tinc triturat? No és el mateix. Però nosaltres, quan congelem la fruita, o sigui, quan tallem la fruita, la congelem i després la triturem, al triturar la fruita ja congelada, el que estem fent és trencar aquells cristalls de gel que s'han format i permetre que la textura sigui molt més cremosa. Si nosaltres fem un batut, que a més deixem anar com tota l'aigua de la fruita i això ho congelem, us quedarà un bloc gelat que
clar.
No hi haurà qui s'ho mengi. Per tant, millor talleu la fruita, la congeleu i després tritureu.
I pregunta que no sé si saps, i si jo agafo aquesta massa informe que he fet i la trituro després, què passa? Com queda?
Queda més tipus granitzat, no acaba d'agafar tanta consistència cremosa. Per tant, jo recomano fer-ho al revés. També es queda, en funció del recipient on ho poseu, si es bloqueja tot amb gel, us costarà un munt de treure allò.
Sí. Molt bé, molt bé.
Després, què més? Si ens agrada més preparar berenar més tipus magdalenes o galetes i volem preparar-ho, però en versió saludable, podem preparar-ne perfectament. Per exemple, a l'Instagram de Sants i Estalvis tenim unes magdalenes de pastanaga i coco que vam fer la temporada anterior, que podrien ser una bona opció, que porten de base coco ratllat i pastanaga. Cap tipus de farina, cap tipus de sucre, serien opcions sanes. També en podem preparar, evidentment, doncs, amb farina d'ametlla, o en podem preparar amb farina d'espelta o amb farina d'arròs, però sense buscar el sucre. És a dir, intentem endolçar amb fruita, amb compota de poma, amb plàtan o amb dàtils. Anem a buscar aquest punt dolç. A l'Instagram també tenim el pa de plàtan i garrofa, que també hem publicat. Doncs aquesta seria una altra opció de berenar saludable.
Aneu a mirar després, que ara esteu sentint el programa.
Després, una altra opció seria un porridge fred. Evidentment, un porridge, el típic tradicional, ara a l'estiu, calent, no ve de gust. Però si nosaltres agafem els flocs de civada, els posem en un pot, per exemple, uns 50 grams de flocs de civada, posem en un pot de vidre, afegim un parell de cullerades de llavors de chia i després afegim llet vegetal fins cobrir fins ras aquest cobrir aquests aliments, o un dit més aproximadament, i ho deixem reposar una hora aproximadament, els flocs de civada s'estoven, la chia es remulla i s'infla i queda un porridge fred molt, molt bo.
Ah, no hi havia pensat, jo, amb això.
Sí, queda
molt bo. Si entra, dius porridge fred, dius, ai,
La veritat és que queda molt bo. Queda molt bo. Clar, queda molt millor així que no si féssim un porridge calent i el deixéssim refredar, perquè llavors sí que queda com una pasteta molt dolenta.
Sí.
Però si ho fem així, de deixar-ho remullar, fins i tot, qui ho vulgui per esmorzar, ho pot fer el dia anterior a la nit. Ho prepara, ho deixa a la nevera i el dia següent només s'ho endú. Després, per sobre, una mica de fruita, una mica de fruits secs...
Sí, un pudding de chia amb flocs a dins.
Amb flocs a dins,
però,
sí.
Però si dius porridge fred, queda més guai, també.
Exacte. I la veritat és que és una opció molt bona. L'altra opció, evidentment, les torrades sempre són una bona opció, sempre quan tinguem un pa 100% integral. També podem fer les creps de fejol, que aquesta també tenim la recepta a l'Insta, i les podem cobrir doncs, amb alvocat, amb un formatge de cabra de bona qualitat, amb tahina i plàtan, la crema d'avellanes i cacau, que també trobareu a l'Instagram, o un paté de sardines i pastanaga, aquesta que em sembla que també està.
Que també hi és, sí.
Bé, tenim força receptes, de recopilació. I l'altra opció, si no, també seria, per exemple, uns patés vegetals, un guacamole, un hummus amb uns bastonets de pastanaga, opcions saludables que ens poden servir d'esnac. Evidentment, les opcions tradicionals de la peça de fruita, un kèfir, uns fruits secs, evidentment també. Jo estic donant altres opcions per obrir una miqueta.
I ja veieu que algunes són portàtils i altres no tant.
Sí.
Perquè, evidentment, no portaràs, no sé, uns creps de fejol a la porta de l'escola, que podries, eh?
Hi ha gent que ho fa, eh? Però
que podries, i tampoc
potser és més incòmode.
Però en canvi, una magdalena una mica més healthy o una galeta o la... una preparació amb fruita.
Exacte.
Venem a les botigues aquestes. És que em vaig indignar l'altre dia. Vaig anar a una franquícia d'aquestes. I oferta 1,60, cafè amb llet i pasta dolça, croissant, bla, 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 no sé què. I si en compraves un pot de fruita petitó, amb síndria, meló, taronja, coco i no sé què, valia gairebé 4 euros.
Sí.
Això és clar, entre 64 euros, per l'amor de Déu, és que aquí, clar que ho optem per les coses de mala qualitat. Perquè
sí, és un gran problema, això, és un gran problema.
No, hi estava pensant...
Però l'usar és més car.
Sí. I aquest potet, que realment és un got de plàstic que està ple de fruita, sí que el pots portar a l'escola.
Sí.
I mentre tornes caminant tranquil·lament te'l vas menjant, no?
Exacte, amb una carmanyola. Ja,
alguna coseta més, que anem a la recepta?
Aquestes són les idees que havia portat per avui.
Molt bé. Doncs ara n'executem una.
La recepta de la Gina.
Una més, que va cap a l'Instagram del programa, @sansiestalvis.
Jo avui us porto una recepta que als nens els agrada molt, que són els típics pancakes o tortites, les típiques tortites americanes o pancakes, però, evidentment, saludables, que les prepararem amb 30 grams de flocs de civada, un plàtan, un ou i canyella en pols.
Molt
ja
bé.
Està.
Flocs de civada n'hi ha de molts tipus.
Sí.
N'hi ha uns que són durs i grossos que no m'agraden gens i després hi ha uns que són molt petits i molt d'allò que tampoc m'agraden gaire. M'agrada com l'entremig una mica, aquesta mida gran però tallats finets.
Sí.
Que són, a mi m'agrada més per cuinar fins i tot, tot i que suposo que també depèn de la preparació que estiguis
Exacte.
Fent.
Exacte, en aquest cas no ens hi fixarem tant perquè com que ho triturarem, no, és igual.
Val.
Però sí que és veritat que hi ha textures diferents. Igual que també en podem trobar amb o sense gluten. Ara hi ha estibada certificada sense gluten. Mm-hmm. Aleshores, qui tingui problemes d'intolerància al gluten o de celiaquia, doncs pot anar a buscar aquesta.
Molt bé.
Aleshores, per preparar aquests pancakes, que són molt fàcils, triturem els flocs de cibada fins a fer-los farina. Si teniu farina de cibada a casa, també es pot fer amb farina de cibada. Però si normalment acostumem a tenir més flocs que farina, aleshores és més fàcil.
Tu què tens, flocs o farina de cibada?
Flocs. La farina ja és massa sofisticada. Nivell ja avançat.
Sí, és que ja n'hi
aleshores jo em quedo molt bàsic.
Sí, jo també.
Però bueno, prenc nota de tot, perquè les receptes de la Gina són molt fàcils.
Sí, la veritat és que són bones, fàcils i són xules.
Doncs mira, triturem els flocs, com hem dit, fins fer-los farina.
Sí.
Després, si ho heu fet amb el mini pímer o amb un triturador o al mateix lloc on ho heu fet, afegiu el plàtan, l'ou i canyella al gust i ho tritureu fins a aconseguir una massa ben homogènia, que no us quedin grumolls, és a dir, tritureu-ho bé que quedi el més líquid possible. Després, escalfem una paella amb una mica d'oli d'oliva verge extra, o si teniu oli de coco verge extra, també podria ser una opció, si no, amb el d'oliva, perfecte. I afegim una cullerada ben grossa de... amb una cullera normal, en un cullerot, amb una cullera, agafem una cullera gran i afegim a la paella i li donem una mica de forma rodona per formar aquest pancake. Aleshores, ho deixem cuinar una estona per una cara i quan veieu que amb l'espàtula ja la podeu com aixecar una mica, li doneu la volta i ho cuineu per l'altre cantó. I repetiu el mateix procediment fins a finalitzar la massa. Aquí us sortiran uns 5 pancakes, grossets. Aleshores, tot això, quan teniu els pancakes fets, ho podeu servir amb fruita, amb una crema de fruits secs pel damunt, amb una mica de kèfir o iogurt natural, amb la crema d'avellanes i cacau que tenim a l'Instagram, amb el que vulgueu. I és una recepta divertida i que agrada molt als nens.
Molt bé. Per sortir una mica d'allò que també que és saludable, però sempre la fruita, vale, molt bé. Tal, sí, hi ha coses una mica més elaborades per fer berenars per les criatures que també estan molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Just in time, dancing to the rhythm rhyme makes my day, anything I need here today. Doncs fins aquí el programa d'avui. Recordeu que avui als Sants i Estalvis hem dedicat una bona part del programa a parlar amb dos grans nutricionistes, amb l'Aitor Sánchez i la Lucía Martínez, que han vingut a presentar un llibre sobre alimentació infantil amb totes les claus per millorar l'alimentació dels més petits i les més petites de la casa. I després, ara mateix amb la Gina, sentíem com millorar els berenars i fer-los més saludables. Recordeu que tenim tot un web dels Sants i Estalvis, el web de Catalunya Ràdio, amb molts programes, amb moltes idees, amb molta informació de nutrició esportiva, de nutrició convencional, de consum responsable, amb receptes, amb consells de tot tipus. Portem pràcticament ja més de 2 anys de temporades de Sants i Estalvis i tenim moltíssima informació. I si voleu només les receptes, per exemple, per seguir-les, doncs teniu a l'Instagram totes les receptes que ens ha regalat la Gina al llarg d'aquestes 2 temporades i escaig, explicades fil per randa, amb una fotografia i amb tot el que necessiteu per tenir èxit al final a la cuina, que es tracta d'això. L'alimentació saludable, si no és agradable, no serveix absolutament de res. Ho deixem aquí, tornem la setmana que ve amb més Sants i Estalvis. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Everything I need here today. Happiness has spread the way. Happiness has spread the way. Happiness has spread the way. Happiness has spread the way.